canviem de qüestió, parlem d'economia. Fa poca estona, el governador del Banc Central Europeu, Mario Draghi, ha admès que els riscos per l'economia s'han incrementat. Diu que la recuperació de la zona euro s'està veient obstaculitzada per diferents qüestions, per la debilitat dels països emergents, per la situació a Àsia i també per la lenta aplicació de les reformes estructurals. Així ho argumentava en roda de premsa el president de l'entitat.
La volatilitat als mercats financers, en les matèries primeres i els riscos polítics en el nostre entorn, són la dinàmica. La inflació de la zona també està sent més dèbil del que s'esperava. Per tant, serà necessari revisar i possiblement tenir-ho en compte en la política monetària de cara a la pròxima reunió que farem a principis de març.
At our next meeting in early March.
Per reconduir aquesta situació, Draghi ha dit que està disposat a utilitzar tot el que tingui al seu abast.
We have the power, the willingness...
Tenim el poder, la voluntat i la determinació d'actuar. No tenim límits a l'hora d'utilitzar els instruments disponibles per complir el que ens hem marcat en el nostre mandat. Assolir una taxa d'inflació baixa, però propera al 2%. No hi hauria d'haver cap dubte sobre això.
Un últim document, en aquest cas una clocada d'ull a Espanya, que en aquest cas Mario Draghi s'hi ha referit així.
Crec que Espanya és un dels països que ha aconseguit veritablement progressos més importants, especialment en les reformes estructurals. Per tant, el país ara està en el camí de la recuperació i de continuar amb les reformes estructurals.
Saludem a aquesta hora el catedràtic d'Esquerri perquè s'ha enganxat la música i portem una tarda que és el tercer cop que s'enganxa. Però no ara, sinó portem tota la temporada. Saludem, dèiem, el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, professor Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Bueno, acabem de sentir Mario Draghi. No sé quina valoració en fa de les mesures que prendrà el president del Banc Central Europeu i del que ha dit sobre Espanya, que diu que va bé, però que li falten li falta acabar les reformes. Per on vol començar?
Per al començament, no?
Però el començament seria vegada... Espanya o seria el Draghi?
No, seria l'altre, perquè Espanya és, o sigui, és de lo...
No, ja. Sí, sí.
Aquesta és la tercera vegada que el Draghi ha dit això de que farà el que sigui necessari per... És la tercera vegada. Jo penso que...
Tot el que estigui al seu abast.
Sí. Són paraules textuals. Jo crec que ja té la cinta i la va posant perquè és la tercera vegada.
És com això que passa, ens passa al nostre sistema informàtic, que s'enganxa la cinta. Doncs, si fa la fal, el Draghi seria una cinta enganxada.
Sí, és a dir, què és el que passa? Aquestes coses funcionen, jo crec, que la primera i com a màxim la segona vegada, perquè ja acaben agafant data de caducitat. A veure, per dir-ho d'una forma gràfica, el sistema econòmic està patint un càncer. I la Reserva Federal i ara Europa estan injectant amfetamines. I un càncer no es cura en amfetamines. És a dir, el que està fent el senyor Mario Draghi de comprar deute pública i injectant diners, això és un estímul que pot provocar o prolongar que el crèdit pugui incrementar-se, etc. Però això no resoldrà el problema del deute, no resoldrà el problema de l'excés de capacitat productiva, no resoldrà el problema de l'atur. Parlant d'Espanya, per exemple, diu que Espanya li felicita perquè ha aconseguit el que ha aconseguit, però el senyor Mario Draghi no ha dit que Espanya és el país on l'any passat més va créixer la desigualtat, per exemple. És a dir, jo penso que ara s'estan produint dos missatges. Un missatge és el dels polítics, i ara el senyor Mario Draghi, quan diu aquestes coses, està en plan polític, té la gorra de polític, no? És a dir, el dels polítics i el dels mercats, i un és el missatge del carrer que diu pues, una altra cosa completament diferent, no? És a dir, jo torno a dir, amb amfetamines, amb estímuls, no s'arreglen les coses.
Avui vostè ens volia parlar d'una clàusula, d'una aplicació, d'un mecanisme anomenat mecanisme únic de resolució que va entrar en vigor l'1 de gener. Sí. Què és aquest mecanisme únic de resolució?
Sí, això és molt curiós perquè és que això no... A veure, s'ha publicat.
Bon, no, jo no n'he sentit a parlar, bueno, per això ja, li pregunto.
Ja, però és que és molt curiós perquè és una cosa que té una importància brutal i no s'ha dit pràcticament res sobre aquest tema. A veure, l'any passat el Banc Central Europeu es va convertir en el supervisor màxim de la banca Europa. Uh-huh. I ara el que diré és literal. Arriben dos inspectors del Banc Central Europeu, arriben al Santander i a la senyora Patricia Botín li diuen «Vostè ha deixat de ser presidenta?» i la senyora Patricia Botín deixa de ser presidenta del Banc de Santander.
Com?
Literal. Literal.
És un banc privat?
És igual.
És
un banc privat?
És el supervisor màxim de la banca europea. El banc central europeu pot fer el que vulgui dins d'un banc sistèmic sense dir absolutament res al govern en el qual té la seu aquest banc. Això és des de l'any passat, eh? Això és l'any passat. Bé, però això, evidentment, és la pata d'un mecanisme d'intervenció, però falta l'altra pata. És a dir, què passa si el Banc Central Europeu, dins de la seva tasca d'inspecció, arriba a la conclusió que un banc ha de fer fallida? Però ha de fer fallida perquè ja és insalvable, no es pot... Bueno, això faltava. Doncs el mecanisme únic de resolució, el que aborda és això, i això ha entrat en funcionament a l'1 de gener d'aquest any. Com funciona això? El Banc Central Europeu intervé un banc, arriba a la conclusió de que el banc aquest ja és insalvable, perquè es tindria de posar una quantitat de recursos públics que ja no és sostenible. Llavors, dissenyaria un pla de liquidació del banc, començant per als accionistes. És a dir, els accionistes ho perdrien tot o perdrien una part per compensar el que tingués de fer el banc. Si amb els accionistes no és suficient, passarien als bonistes de pitjor qualitat. Si no és suficient, passaria als bonistes de, els que tinguessin bons d'aquest banc, de més qualitat. Si no fos suficient, passaria als proveïdors. I si no fos suficient, passaria als que tinguessin dipòsits, és a dir, les persones i empreses, fins a 100.000 euros. Això ha entrat en funcionament a l'1 de gener del 2016.
I la pregunta...
Això és d'una importància terrible. Perdó, i ara ja tenim les dues pates. És a dir, el Banc Central Europeu com a gran supervisor i després un mecanisme per resoldre els problemes que es detecti en un banc.
Escolti, en parlàvem fa pocs dies aquí al programa de que aquesta situació econòmica que s'està vivint en els mercats, a George Soros li recorda la crisi del 2008.
Literal.
Vostè estaria en la línia de George Soros quina definició faria del que està passant ara mateix als mercats a nivell no només bursari sinó també doncs, pel que fa a la crisi, el que ja s'anomena crisi del deute?
A veure, el senyor George Soros literalment el que va dir literalment estamos en el 2008. Això és el que va dir literalment el senyor George Soros, no? Això significa dues coses. Primer, que del 2008 fins aquí el que s'ha fet no ha servit absolutament per res, perquè s'han fet coses que no curen, que no resolen els problemes, el que comentàvem abans, i per altra banda, que estem en una situació de problemàtica que és estructuralment igual al 2008. A veure, aquí el 2007 va començar una pel·lícula que es va manifestar el 2008 en la fallida de Lehman i el rescat de la banca, etcètera. I després hem entrat en una sèrie d'anys que han passat també una sèrie de coses. Hi ha bancs que continuen amb problemes, el deute no es pot pagar, hem estat funcionant amb el pilot automàtic de les injeccions de liquiditat, etc, però no s'han resolt els problemes. Llavors, jo estic totalment d'acord. Però, cuidado, no és que sigui una nova crisi.
Vull dir, és la mateixa.
És la mateixa crisi que
no ha estat resolta.
Exacte, i s'està tornant a manifestar.
Però la crisi, l'origen de la crisi la té la Xina? Ho dic perquè aquest s'està parlant molt de la Xina.
La Xina, home, a veure si això que està passant exactament...
Que, per cert, disculpi, Draghi ha destacat la feina de les autoritats xineses perquè ha vingut a dir que la cosa podria estar o podria ser pitjor. It was recalled
that the Chinese authorities have... S'ha de recordar que les autoritats xineses tenen la fama d'actuar de manera responsable. En les últimes dues setmanes han anat guanyant control sobre la política.
Aquest senyor, al marge de tot, quin paper té...
Bueno, ha vingut a dir que, sort que les autoritats xineses...
Estan
controlant la situació de la borsa. Jo li pregunto què passa a la Xina, perquè molts assenyalen la Xina com la responsable del que està passant a nivell econòmic... tant a Occident com a d'altres països.
A Xina el que està passant és que el submodel econòmic xinès, que comença el 1979 i que es basa en la producció d'articles molt baratos, llavors sí, ara menys baratos per exportar, s'ha esgotat. Vull dir, el que ha passat és això.
Dins, vol dir que la gent ja té de tot?
No, el que dic és que ara, amb molts articles, és més barat fabricar-los aquí, fabricar-los a Occident amb robots, tot robotitzat, que fer-los a la Xina. Perquè, bueno, perquè la Xina els salaris han pujat, perquè hi ha problemes de servei, hi ha unes despeses de transport, etc etc, i ara és, bueno, surt molt més a compte, no dic que sigui en tot, però surt molt més a compte fer-ho amb robots aquí que no a Xina. Això per una banda. I en segon lloc, perquè els requeriments de qualitat estan pujant moltíssim. Per exemple, Apple, va fer un article amb aquest aspecte i deia que estava començant a tenir problemes amb la qualitat de les pantalles. És a dir, que ja es necessiten uns requeriments de tan alt nivell que Àsia, no només Xina, però no, Àsia no acaba de garantir aquesta situació. Llavors, si això afegim una especulació immobiliària tremenda que hi ha a Xina, si afegim que els bancs estan controlats per l'Estat, que evidentment no és un país democràtic, etc etc etc, doncs clar, el que s'arriba és a una situació complicada. Sí, clar, si això passés, per exemple, jo que sé, a Luxemburg, doncs bueno, el que passa és que Xina és la segona economia del món, 1.300 milions d'habitants, amb tot el que això comporta. Llavors, clar, Xina és una gran consumidora de matèries primeres, i si aquestes matèries primeres, no, com a gran bloc, no les compra algú, com a Xina, no les compra ningú amb aquest nivell, amb la qual això arrossega problemes a la resta del món.
Tenim en marxa una nova edició del Fòrum Econòmic de Davos, i enguany ha començat avisant que els propers 5 anys... es perdran fins a 7 milions de llocs de treball. I tot plegat per culpa, el responsable, les màquines, l'automatització. De fet, es parla ja de la quarta revolució industrial. Crec que d'això n'hem parlat algun cop aquí al programa.
Sí, és el que anava a dir, és a dir, la indústria 4.0, etc. A veure, la tecnologia, fins ara, vull dir, fins fa 10 anys, la tecnologia, és a dir, s'implementava, tecnologia, però o bé aquesta tecnologia generava llocs de treball, o bé aquests llocs de treball podien ser utilitzats en un altre sector o subsector no tan automatitzat o més manualitzat, etc. Ara no. És a dir, ara la tecnologia està creixent tant horitzontalment com verticalment, amb la qual està ocupant puestos de treball, està substituint llocs de treball, està utilitzant fàbriques, serveis, etc, i clar, i està desplaçant una mà d'obra. Una mà d'obra, atenció ara, que molt difícilment, no dic tota, però molt difícilment tornarà a trobar feina. Per què? Perquè ara, és a dir, la tecnologia està baixant de preu molt, evidentment la de molt al nivell no, però la tecnologia està baixant molt de preu i cada vegada surt més en compte automatitzat. De fet, fa un any i mig, aproximadament, va tenir lloc una reunió a Polònia on es va abordar això, es va abordar de la reindustrialització d'Europa. Europa s'està reindustrialitzant, i ho dic així en totes les paraules, però s'està reindustrialitzant a base de tecnologia, a base de robòtica, a base de producció additiva, és a dir, la famosa impressió en 3D, etc. Llavors, clar, això significa...
Doncs coincideix amb l'informe que ha elaborat aquest Fòrum Econòmic de Davos, que diu que es podran crear 2 milions de llocs de treball, això sí, en nous oficis relacionats amb la informàtica, les matemàtiques, l'enginyeria, l'arquitectura, i avisen que la majoria de feines estaran lligades a la formació científica. I segons aquest informe, per evitar el desastre, s'ha d'apostar per una revolució del talent.
Sí, bueno, a veure, hi ha un informe que una mica resumeix...
Que es va presentar ahir a Davos, que era la jornada inaugural.
Sí, a veure, hi ha un informe que es va elaborar fa dos anys als Estats Units, al setembre, concretament del 2014. És un informe que... Bueno, va passar una mica sin pena ni glòria i ara ha tornat a posar-se de moda aquest informe. Aquest informe apunta, vaig al final, apunta que amb un horitzó del 2030, fins al 47% dels llocs de treball als Estats Units poden desaparèixer. Com a conseqüència...
47%,
sí. Dependrà dels sectors, és a dir, del tipus de valor que afegeix, etc. Clar, això pot ser terrible o no ser terrible. No vull entrar en això ara. Però, clar, el problema és que, encara que no sigui el 47, que sigui el 30, m'és igual. És a dir, el 2030 és demà passat i d'això no s'està parlant i no s'estan prenent mesures per abordar aquesta problemàtica, no ja econòmica, sinó social. I clar, evidentment, aquí tenim un problema.
Bueno, tenim molts problemes, però aquest realment seria d'un, perquè que en aquest informe de Davos sobrelli aquesta pèrdua de llocs de treball, d'uns 7 milions de llocs de treball, doncs realment, en fi, et planteja el que ens passarà o el que passarà en un futur. I parlant del mercat de treball, vostè explicava en un article que fa uns dies que li va escriure un home que ronda els 55 anys per explicar-li que no només hi ha joves preparats sense futur, sinó també una generació, que se'n parla poc, per cert, de persones de 50 anys qualificades i sense feina.
Sí,
són els nou ninis...
Los otros ninis.
Los otros ninis, no?
Sí,
una
exacte.
Carta que li van adreçar a vostè.
A veure, jo... es parla molt dels ninis, el jovent, etc.
Correcte.
Però hi ha gent, recordem que Telefònica va fer una jubilació de gent que començava l'edat de jubilació als 48 anys, és a dir, recordem-ho això.
Als 48?
48, sí.
O sigui, jo ja entraria en fase
sí.
jubilada.
Sí, 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 48 anys. Llavors, hem entrat en una dinàmica en què cada vegada surt més a compte substituir, tornem al abans, treball per màquina, persones d'una certa edat per joves, perquè són més baratos i, evidentment, són molt més flexibles que una persona d'una certa edat, però el problema o la problemàtica que apareix és que aquestes persones d'una certa edat evidentment tenen molts problemes, moltíssims problemes per trobar feina. Explicava, no sé, o vaig llegir ahir, o no sé qui m'ho va comentar, que moltes entrevistes que es fan per internet, el primer que pregunten és l'edat. I si la persona està per sobre els 50 anys, ja l'entrevista queda liquidada. És a dir, són persones que tenen una qualificació, poden tenir una qualificació molt elevada.
50 anys, persona jove.
Sí, pues no. És a dir, poden tenir molta qualificació, molta experiència, però estan sent automàticament desplaçades al mercat de treball. Llavors, clar, dins d'aquesta dinàmica de substitució o automatització de moltes feines, clar, aquesta gent realment es troba en una situació molt, molt complicada. Mm. Molt complicada.
Bueno, que tampoc se'n parla de les sortides laborals que poden tenir, perquè aquí...
No, perquè aquest problema és un problema molest. És a dir, a veure...
Sempre es parla dels ninis, dels joves, però no es parla mai d'aquest perfil de gent que n'hi ha tanta, no?
Sí.
De 50 sense feina.
Clar, a un noi o una noia de 18, 19, 20 anys se li pot dir no, és que has de ser flexible, és que has d'adaptar-te, és que has d'aprendre, és que necessites experiència.
És que cobraràs 4 pessetes.
Exacte, cobraràs 4 pessetes, però és temporal.
Però aprendràs.
Perquè, exacte, és a dir...
Aprendràs.
Però clar, a una persona de 50 anys no li pots dir això. Li diu, oi, per què m'està vostè explicant a mi? Llavors, clar... aquesta gent ho té complicat. Llavors, els polítics, perquè al final sempre acabem igual, això que comentava abans, en relació al jovent es pot dir, però en relació a una persona gran no. Màxim tenint en compte que és més fàcil que voti, és més probable que voti una persona de 50 anys que una persona de 18. Llavors, clar, aquí hi ha una situació molt complicada, complicada per tots els partits polítics, el color és exactament igual, I que, evidentment, una solució, ara per ara, si no és amb una voluntat política molt forta, és pràcticament impossible d'aconseguir.
Com veu aquest 2016, ja per acabar?
Pues
no,
molt...
Ara jo, no és que m'arrengli amb vostè, però jo vaig... Va ser començar el nou any i veure com baixava la borsa de Xina amb la... I després, estem a dia 21 de gener, i vaig pensar, home, aquest any, de moment, això, el que és l'economia a nivell mundial, molt bé, no pinta, però potser puc estar equivocat.
Em vaig a la font. La senyora Lagarde, presidenta, directora general del Fons Monetari Internacional, al mes de desembre, una mica abans de Nadal, va dir que el Fons Monetari Internacional esperava un creixement per l'any 2016 decepcionant. Va utilitzar aquesta paraula, decepcionant. Aquest any jo penso que serà molt, molt complicat, no per Xina, o sigui, Xina està dins del conjunt, no? Molt complicat per el tema deute, per el tema financer, és a dir, serà un any difícil, molt difícil.
I això que se'ns deien que era l'any de la recuperació, veurem si ens quedem...
Sí, però això, si vostè se n'adona, cada any es diu això.
Sí, que és l'any que toca...
És a dir, que cada any surt la cantada.
Però escolti, la gent, hi ha un sector de gent que està animada. Ho dic perquè sí que és plausible i pot comprovar que el consum ha crescut. Vull dir que això vol dir que les coses...
Sí, i l'estalvi ha baixat.
Això també.
És a dir, a Espanya s'està donant un fenomen que és, jo crec que és molt greu. El subempleo està creixent, els contractes de treball que es fan són precaris, l'atur ha baixat perquè la població activa ha baixat perquè s'han anat molta gent fora, la gent desitja creure que això s'ha acabat, que ja la crisi aquesta s'ha acabat, i hi ha part de l'estalvi que s'està dedicant a consum, sense resoldre el problema de l'atur. Jo penso que això és complicat,
Professor Santiago Niño Becerra, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Més optimistes a partir d'ara, si més no, en aquestes properes hores, reflexionant sobre el que ens ha dit el professor. Catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, professor Santiago Niño Becerra. Repeteixo, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa, 3 minuts, i pararem del Primavera Sound i entrevista en exclusiva amb Los Chichos.